Agente Movimiento del
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes. Avui estem a divendres 20 de novembre. Tenim 18 graus, arribarem a alcançar un màxim de 19 i tindrem un mínim de 8 graus. Bon dia, Víctor Rubio.
Bon dia, Susana.
Bon dia, Txelo Climent.
Bon dia.
Anem a començar a repassar aquestes notícies que tenim culturals, polítiques, econòmiques... Però, si te pareix, Txelo, anem a fer-lo al revés, val? Uh-huh. Es comencem primer per Villarreal, si te pareix.
Sí.
I així no fem el de tots els dies, perquè al final, igual que ens cansem nosaltres, se cansaran els oients. Què passa a Villarreal?
Pues a Villarreal, l'alcalde José Benlloc va visitar ahir les noves instal·lacions amb les noves instal·lacions de Creu Roja, que... estan situades a l'Avinguda França i inclouen 7 aules diferents de diferents grandàries dedicades a la formació de col·lectius vulnerables, així com a la realització de cursos dirigits tant a voluntaris com a la ciutadania en general. A més de... en aquestes aules també es faran programes de reforç escolar, tallers per a aturats de llarga duració, programes destinats també a dones que han patit violència de gènere, joves i refugiats, entre altres col·lectius.
Una gran labor la que fa la Creu Roja, tu saps l'horari que té la Creu Roja?
L'horari de Creu Roja crec que estan atenent tots els dies de la setmana.
És a dir, que allí suposa que estaran a les 10 del matí ja n'hi haurà gent i tindran una guard fins les 8 o les 9 de la nit.
Sí, no? Sí.
Més que res, si algú està sentint-nos i se veu... que podria participar d'algun d'estos tallers, poguera arrimar-se i beneficiar-se d'allò que ens brinda la Creu Roja.
Sí, o a més, si vol col·laborar en ells amb el repartiment de menjar, que també és una altra tasca que fa la Creu Roja, pues, tota ajuda és ben agraïda.
Sí, veuràs, Txelo, cada un ho fa per part de l'experiència que té. Com que tu sempre has sigut col·laboradora, és a dir, quan has anat a aquest tipus d'entitats ha sigut per a col·laborar, de fet col·labores en una entitat que és la Joventut Antoniana i no vas a beneficiar-se sinó a col·laborar en recordes que també se pot anar a col·laborar. Molt bé, molt bé. Bueno, anem a Borriana?
Sí, pues a Borriana restaura la Torre del Mar de pintades i actes vandàlics. La restauració compta amb una inversió de 3.563 euros i ha aconseguit eliminar tots els elements que degradaven l'edificació protegida. Des de la regidoria de Patrimoni han dut a terme els treballs de restauració per a reparar els danys ocasionats per pintades i actes vandàlics que l'edifici havia patit en els últims anys per a mantenir l'edificació en bones condicions i garantir la conservació.
Veuràs, quan t'arribaves o anaves pel clot i veies esta torre, donava la sensació de que era lloc ple de rates i de mal,
sí.
I de mal, la vista te feia mal de veure'l. Feia falta, que
sí,
que se
fera
aquesta reparació.
Sí. A més és un lloc molt concorrit.
I ara se n'anem a Almenara.
Pues Almenara convoca el 8è concurs escolar de targetes nadalenques i el concurs està dirigit als escolars de la localitat des de infantil de 3 anys fins a 6è de primària. I quan els premis, pues, els alumnes guanyadors del concurs infantil rebran un lot de pintures, mentre que els de primària rebran com a premi material escolar.
Mira, a mi me pareix molt bé el que es donen com a premi, perquè això es motivarà i els seguirà incentivant perquè tornen a participar en aquest tipus d'accions.
Tindran de data fins al 30 de novembre per a fer les targetes i l'entrega de premis, si el tema sanitari del coronavirus ens ho permet, pues serà el 11 de desembre. I és curiós perquè la felicitació guanyadora serà la que l'alcaldessa repartirà a les entitats per a
com a felicitació
de Nadal.
Sí, jo sé de més poblacions que també ho fan i sobretot és molt ben acollida en poblacions menudes que quasi tot el món es coneix. I reconeixen a la persona, a la personeta que ha pintat i ese xicotet motiu nadalenc. Se n'anem a Onda, també?
Pues des de la localitat de Onda ens diuen no a la violència de gènere. Amb aquest lema, l'Ajuntament d'Onda, a través de la Regidoria d'Igualtat, ha posat en marxa una campanya de conscienciació social dirigida especialment a la població més jove, amb l'objectiu d'aprendre a detectar les primeres manifestacions de violència de gènere. Coincidint al 25 de novembre, ha publicat un spot on es mostra una situació de control del mòbil i assetjament entre dos joves. L'objectiu és animar a les víctimes a denunciar i telefonar al 016 o recórrer als serveis municipals. I també instal·laran en els edificis municipals i centres escolars siluetes de persones a grandària real que compartiran el missatge on de diu no a la violència de gènere.
I ara si anem a parlar a les dades del Covid, però ahí tenim alguna diferència, no, Txelo?
Sí.
Perquè, clar, se fan publicacions que nosaltres... Al final sempre anem a conselleria contrastem aquestes informacions. Les tenim, però realment, més enllà dels llits que n'hi han ocupats, que si vols els podem llegir, Txelo, si anirem a les poblacions, que realment Generalitat ha publicat que n'hi han infectats i hi ha hagut persones que malauradament han faltat. Però nosaltres, en esta casa, volem anar sempre a les pàgines oficials, perquè allò de que m'han dit en un passillo que n'hi han 21 en un brot, en esta casa no participarem d'aquest tipus de fakes.
Em pareix bé, sí.
Diguem-les, si vols, que els que es diuen és que la situació als hospitals ha experimentat una lleu milloria, no, Txelo?
Sí, en quant a les jornades anteriors, pues la situació des de part de Conselleria diuen que està un poc millor, que n'hi ha 144 persones hospitalitzades, 19 d'elles en la unitat de vigilància intensiva. I el que respecta a l'Hospital de General, pues que n'hi ha 64 ingressats, 12 d'ells a la UCI.
I ara anem a passar a les dades que se publica en la pàgina de la Generalitat. I si vos pareix, llegiré els pobles del nostre voltant que, bueno, que han pujat i que han baixat i en la situació en la que estan. Almassora tenia 102 en l'última publicació i en té 119. Ha pujat lleugerament. Després passem a Benicarló, que també ahir podem donar bona notícia. Sabem que de 159 n'ha baixat a 147. Benicàssim, que puja lleugerament perquè de 34 que se'n van detectar en l'última publicació, ne publiquen o pugen fins a 43. També, bueno, anem a Betxí, en aquest cas bona notícia, perquè de 23 que en publicaven nous infectats en les últimes 15 dies, n'hi han 17, baixa lleugerament. En Borriol estem exactament igual, és en la mateixa dada, però Borriana ens donem compte també que baixen lleugerament, però teníem 55 en les últimes 15 dies i estem en 50. Bona notícia també per a Borriana. Se n'anem a Castelló i en Castelló pugen. En Castelló pugen i el pitjor de Castelló és que puja lleugerament els últims 15 dies, que són de 539 a 576, però que malauradament n'hi han 5 persones més que han faltat. Ne tenien 68 i en tenim 73. Aquestes dades són oficials i estan en la pàgina de la Generalitat publicades, és a dir, el nostre condol per a aquestes famílies que estan en este moment patint. L'Alcora puja lleugerament, de 37 que en teníem els últims 15 dies en tenim 47. En Nules, després de tantes mesures en estos últims dies, baixa de 30 a 23. En Onda puja lleugerament de 28 a 31. Però malauradament l'última publicació de persones que havien faltat eren 5 i avui la publicació és que n'han faltat 3 persones més, per tant, Onda en arrastra 8. Cal dir també que en Vila-real, que han sigut notícia precisament per això, puja de 183 en les últimes 15 dies a 217. Les persones que han faltat, vam dir després ahir que havia faltat una persona més, però a les hores d'ara, després d'aquest brot que s'ha parlat, d'aixes 21 d'origen laboral i 7 crec que eren
en educació.
En educació eren
13.
Eren 13 en educació i 21 d'origen laboral. Pues bueno, estan sumades dins d'aixa pujada que se fa de 183 a 217. La empresa d'origen laboral que hi havia en aquestes 21 persones és una empresa de venda i aquestes 21 persones no són tots residents en Vila-real, sinó que són gent que venen de fora i venen dins d'una mateixa empresa que igual no coincideixen ni en els turnos. I el d'origen escolar o d'àmbit educatiu, que és escolar, és d'un col·legi que tenen el brot controlat. Però nosaltres a esta casa sí anat a parlar en aquestes empreses i en les dues, en l'empresa està controlat i en l'àmbit educatiu també està controlat. Mire, parlem d'això i en aquest cas era perquè, no sé, demanaríem des d'ací que sí que ens feren ressò de les coses que són certes, però per favor, si ja tot el món està prou espasmat per tot el que està passant, els bulos estan de més. Víctor, donamos notícies divertides, va, que lo teu són els esports.
Sí, bueno, com lo de ahir crec que no se repetirà en molt de temps, eh? O sea, anunciar 2 hores abans que l'empresa de algo que va a passar, crec que no tornaré a fer-ho en almenys 2 o 3 mesos.
Bueno, no ho saps.
Tenen uns altres temps, ells. Pensa que són empreses que cotixen a borsa i no poden anunciar algunes coses a bombo i platillo.
Però se pot estar ben content, no?
Sí, jo, la veritat és que, a veure, és cert que ho havia buscat i estava pràcticament segur perquè qui ho
fica... Pots donar una altra volta a la notícia i així en tornem a saborejar del que tu vas avançar.
Que l'empresa d'esta de lluita lliure que m'agrada a mi se traslada el 11 de desembre, se'n va d'Orlando a Tampa Bay, a la Bahia de Tampa, per a utilitzar ese Tropicana Stadium, ja que els Orlando Magic se trasladen ja al pavelló, pues com la lliga de béisbol no comença fins a l'abril, s'utilitzarà este recinte per a fer les pelees.
y cuando donan la noticia antes de que salte a ningún puesto, pero una noticia contrasta, que después la empresa, la que ho fa públic, esta empresa, esta gran empresa que cotiza en borsa, té la sensació que està fent les coses bé, no?
A veure, on ho vaig llegir jo de matinada, sabia que era sí o sí, per lo tant vas vindre així, vas dir, això se té que dir avui.
Víctor, tu eres testí de quantes voltes ens mosseguem la llengua així des d'esta casa per no dir algo que no hem contrastat encara, no?
Sí, però te torna a dir, estava segur que anava a passar.
Val, però jo no t'ho dic per tu, sinó per el que veus al teu alrededor, de que hasta que no estem nosaltres de ben segur d'alguna notícia de que podem donar-la, no la donem. Eres testic de que això és així, no?
Sí, sí.
I testic de totes les quantitats de coses que ens arriben a esta casa i que si les diguérem provocaríem prou de malestar en prou àmbits quan realment al final si no arriba a ser deberes pots causar molt de mal en l'entorn d'empreses, famílies, polítics, eh?
Sí, després, mira, lo del bàsquet que també, com ho vas preguntar tu, vas buscar en la casa esta de la Melo Ball que hi havia més de 24 persones, en aquest estat les reunions, segons l'estat, són de 3 nuclis familiars poden haver en una reunió. Per lo tant, diguem que si eres família numerosa poden arribar a haver 24 perfectament en una reunió.
Vale, justifiquem el quise jugador, que ara ja serà un jugador que guanyarà 44, quan?
44 milions en 4 anys, 11 milions per any.
Pues no havia, podria ser que no estigués incorrent en ningú delit, no?
Mira, després, l'altre que Ricky, que està en Minnesota, que ha sigut traspassat altra vegada, igual té companyia espanyola, perquè Juancho Hernán Gómez és agent lliure, però està restringit per Minnesota, que el podria elegir perfectament, pagant 4,6 milions. O sea, és agent lliure, però Minnesota paga uns diners per assegurar-se que la primera opció que tinga siga eixa.
Siga la vàlida, no?
Sí, després dir que Nadal va guanyar ahir a Tsitsipas 6-4, 4-6, 6-2, per lo tant, demà dissabte a les 3 de la vesprada jugarà la semifinal contra Medvedev, avui se la juga Djokovic a les 3 de la vesprada contra Zverev. En teoria, la final seria el diumenge a les 6 de la vesprada, ojalà hi siga Nadal Djokovic. I després dir que... ¿Te recordes que te vas dir que Mediapro tenia problemes en França perquè no pagava el que toca? Pues bueno, ja ha vingut una altra demanda ara des d'Itàlia. Li reclamen 460 milions.
Sí, però saps què passa? Que quan te fan denúncies, aquestes grans empreses, entre que ho recurreixen o no ho recurreixen, va passant el temps i van adquirint més quantitat de diners per fer retransmissions que al final no han pagat els drets que tenien que pagar i suma i sigue, no?
Després, esta de boxeo, però així sí que se peguen de veres. ¿Te recordes que te vas dir que s'havia retirat dels més famosos? Aquell rus que se li va morir el pare... Bueno, podria tornar el 23 de gener McGregor, que és l'irlandès, que és el segon més famós del món, pràcticament, en este deport. I ja per a finalitzar això, recordar que demà a les 4 i quart juga el Villarreal contra el Madrid, mitja horeta abans estarem així, i el diumenge a les 12 del migdia, a la 1, perquè és en les Illes Canàries, juga el Villarreal femení, hi haurà retransmissió per YouTube, per tant, se podrà veure si l'eixen molt.
Pues per lo que diu la previsió del temps, ploure no plourà.
No. El dijous que ve sí que donen pluja, que és quan juguem en Europa.
I el àrbit, no sabem si acabarà inventant-se o no, o si utilitzarà aquest antecedent d'inventar-se lo del penalti per al Madrid, no?
Esperem que siga un arbitratge normal, per favor.
Per favor. Les xiques guanyaran.
Esperem.
També ho podràs veure? Podràs veure el partit,
sí,
de les xiques?
En YouTube se podrà veure.
I per tant us podràs portar una bona crònica, no?
Sí, el dilluns.
Estàs ja pendent de que Salma golege prou, no?
Esperem. Bueno, si aporten les demés també, però això pràcticament podria ser pitxitxa hasta en primera divisió en les gols que està marcant.
Pues en este tema, en això ens quedem, recordar, Txelo, si te pareix, li recordem als nostres oients que avui aclarirem ese bulo de la iglesia Santa Isabel Perquè, clar, avui de bulos va la cosa. Resulta que, per la gent que no ho sàpia, per la gent que no s'és enterada encara, corria un bulo, i ara els llegiré exactament el bulo que corria. Pues n'hi havia un bulo que corria, que en definitiva no era bulo, és dir, Castelló Patriota, és un grup que es anomena d'esta manera, deia que el dia 20 de novembre, o sigui avui, a les 8 de la vespre, anava a fer una missa per les ànimes de José Antonio Primo de Rivera i Francisco Franco, i tindria lloc a la Iglesia de Santa Isabel, en Villarreal de los Infantes, textualment. Nosaltres, el primer que vam fer quan ens vam enterar va ser preguntar-li al mossèn, al pàrroco de la Iglesia. Adelantalos que no cert, que esta espera la missa és en honor de...
Chelo, de les catequistes.
Que lo que se diria en la hoja parroquial, Chelo, era...
Lo que se diría en la hoja parroquial es que esta semana la parroquia de Santa Isabel está celebrando la seva patrona, Santa Isabel de Hongria, y durante esta semana han fet la novena, y cada día de la semana la han oferida per una de les associacions o entitats que treballen en la parroquia, uh-huh. Y que avui serà oferida per les catequistes.
I per allò de què parlàvem vosaltres, que de totes les notícies que ens arriben no podem fer-nos ressò, sinó aquí veure realment si són certes o no. Ens arriba, te recordes, Chelo, això és a mitjà de setmana, i nosaltres el que fem és posar-nos en contacte
en les catequistes. La catequista me diu que això és un bulo, però que, com ella no ho sap ben bé, ens facilita el telèfon del pàrroc, de don Esteban, uh-huh. I nosaltres ens posem en contacte amb don Esteban, i en principi ell no vol fer ningun tipus de declaració per prudència, però claro, donat que el bulo s'està
estenent
per la localitat i ja dona lloc a que avui
es poguera donar allí...
Claro, el grup este patriota vinguera a les 7 de la vespre a la parròquia i se muntarà allí un 2 de maig, pues entonces ell
si fa declaracions
i en un ratet ens les escoltarem.
Uh-huh. A més d'aquestes declaracions que ens feia el parrocó, que primer no volia fer-les perquè considerava que no n'hi tindria importància, ell se veu obligat, perquè ahir mitjans de comunicació de la província de Castelló se feien eco d'esta notícia, i ell ens va sentir realment agredit,
uh-huh. Sí.
Per tant, en esta casa sí que aclarirem este tema perquè la gent ho tinga clar, però recorden, esta vez per la de la vespre a la Iglesia Santa Isabel, el que hi haurà serà se seguirà la novena, que en este cas serà en honor de les catequistes. Víctor, ens volies dir algo?
Sí, que avui és el dia universal dels xiquets, que crec que ho havíem dit abans o algun dia ho hem dit. Està clar, allò d'ensenyar als xiquets lo de el mòbil en les parelles, vale, igual és un poc més d'adolescència, més d'institut, però ahir van fer un documental que a mi me va encantar, perquè era de la importància de quan és un xiquet o una xiqueta, com directament des de l'escola a lo millor ja li vas determinant este deport de no espera tu, este sí, això, no xugues allò, que me pareix importantíssim que ja des de 4, 5, 6 anys se donen les mateixes oportunitats a tots, i que no estiga mal vist que ho vull fer el deport que a lo millor habitualment farien altres tipus de persones.
En este cas, com és el dia del xiquet, celebrem que els pares tinguen a bé poder educar-los en la mateixa llibertat, tant si és xica com si és xic. No els obliguem, ho aconsellem, no, Víctor?
Sí, ho aconsellem.
Anem a una pauseta de publicitat i de seguideta la primera entrevista.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Més que Bous, empresa de artesanía taurina y ecuestre, pone a su disposición todos nuestros productos y novedades en mesquebous.com. Y todos los pedidos que se realicen la última semana de noviembre te los servimos con portes gratuitos en menos de 48 horas. Haz tu pedido en mesquebous.com o llamando al 669-702251. Celebra de una manera diferente la Feria de Santa Catalina en mesquebous.com.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana. En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Els pobles de l'interior et donen més del que imagines. Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló i els municipis rurals s'uneixen per a millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Informa-te'n de tots els programes al teu ajuntament i beneficia't de viure a l'interior. Reactivem Castelló, Diputació de Castelló.
Les 4. Ai, solo me quedan 2 hores per ir a travessar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
El demo lo canto con Honduras, dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera.
La
hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate.
Con altura.
I ara estem encantades, encantades. Per què? Pues perquè tenim a Yasmín Otman. Ella és l'actriu que amadrina la 23 edició de Cine Culpable. Buenos días, Yasmín.
Buenos días. Gracias por tenerme aquí.
Gracias a ti por venir. Yasmín, después de estar 25 años en el comercio internacional, decides que tu profesión es interpretar.
Bueno, mi profesión es comercio exterior y mi pasión es interpretar.
¡Wow! ¡Qué buena definición, ¿no?
Sí.
Esto lo descubres con 15 años interpretando El Mago de Oz, ¿no?
Sí. Empecé con El Mago de Oz, fue mi primer casting, la verdad, no sabía ni lo que era un casting, y en el colegio, y luego pues tuve también mi primera impro, porque me dieron solamente una frase y yo consideré que eso era muy poco para mí y me inventé el resto. Con lo cual, esa fue mi primera improvisación, porque, a ver, imagínate, eres cría, te hace una ilusión tremenda ser la buena bruja del sur y te dicen que no, que tú vas a ser la tía Emma de Dorothy, y te estás ahí una hora esperando a salir para solamente decir una frase. Y la frase era simplemente, hija mía, ¿dónde has estado? Pues yo cuando salí, me inventé el resto. Y estuve pues ahí dándole a la Sin Hueso un ratito. Uh-huh. Y
que fue muy aplaudido, ¿no? Sí.
Y para mí fue... De hecho, me dio la oportunidad de ser la protagonista de la obra del año siguiente, que era Ana Frank.
Fíjate cómo cuando una persona lo lleva, se reconoce rápidamente qué dotes tiene, en este caso, en el tuyo era la interpretación. El cine, interpretas Super López, haces una interpretación dentro de la película Super López, ¿no?
Sí, hago un acting, realmente fue todo acting. Ahí vas aprendiendo, porque el ego del actor es que si no tienes frases es como si no existieses, y no es así. Es decir, los grandes actores y las grandes interpretaciones son aquellas que no se dice nada con palabras.
Claro.
Sino con el acting. Y ahí pues tuve la oportunidad de era solo acting, no hablaba. Pero estuvo bastante bien, fue mi primer largometraje.
Después también en televisión, El Corredor de la Muerte, Estoy Vivo. De televisión, ¿entre el cine y la televisión?
A ver, es muy diferente. El rodaje es, a pesar de ser muy parecido, es muy diferente. Es mucho más rápido en la televisión. El cine te permite unas pausas pero la televisión está muy todo muy marcado, todo muy 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 ya dirigido hacia del Alves, así. Uh-huh. Y se va de aquí a aquí. Pero es interpretación. A mí me gusta interpretar. Me da igual que sea cine, que sea televisión, que sea teatro. Aunque la verdad, si te soy sincera, prefiero el audiovisual antes que el teatro. Me gusta mucho el teatro, pero yo soy una persona muy nerviosa. Y entonces el audiovisual es mucho más rápido, el teatro es más pausado. Pero luego la contrapartida positiva del teatro es que es más directo con el público. Es decir, es como envolverlos y todos formamos parte del mismo proyecto. Y el cine no.
Claro, el teatro, cada interpretación tiene alma propia, porque va en función del Correcto. Estado de ánimo que se encuentra Claro. el actor, de lo que se vibra dentro de este teatro, de porque claro, al final la sensación, el alma de lo que está ocurriendo allí dentro, el actor también, y la actriz en este caso también, la nota, ¿no?
Así es, así es.
¿Cortometrajes?
Pues
Trauma, sí. Éxodo.
Mi último fue The Cake, que es un cortometraje americano que se rodó en plena pandemia. Uh-huh. Que todavía no hemos salido, dicho de paso, en Barcelona. Y esto lo digo con la boca llena porque es seguro. Es decir, la cultura es segura. Se puede trabajar, se puede rodar, manteniendo las distancias, llevando las mascarillas, cumpliendo con todas las normas de seguridad establecidas, se puede seguir rodando, tanto para cine como para televisión y como para teatro. Con lo cual, pues dicho esto, que nadie piense de que la cultura es menos segura. Es menos seguro ir en autobús o en tren o en metro, por ejemplo. Uh-huh. Y sin embargo está a tope. The Cake se hace en Barcelona y Nueva York. Se hace en ambos lugares, lo que nos permite de que se ha podido hacer esa fusión, porque no necesariamente tienes que estar en todos los sitios para poder grabar, simplemente con que te manden las grabaciones de las localizaciones de otro sitio, parece que estás en ese sitio, pero no estás realmente. Es decir, esa es la magia del audiovisual. El teatro lo tienes todo ahí delante, sin embargo el audiovisual pues tú puedes perfectamente parecer que estás toda la película, toda la trama se está rodando a lo mejor en plena nieve. Uh-huh. Y sin embargo los interiores están hechos a lo mejor en Castellón, en cualquier nave que se ha construido, lo que es el set dentro de una nave, y nadie lo sabe. Entonces esa es la magia. Aparte del cortometraje, soy una de las protagonistas. Uh-huh. Es un cortometraje social, está rodado íntegramente en inglés. Una de las partes positivas para mí de este cortometraje es que se ha dado muchísimas oportunidades a jóvenes talentos Tanto en la parte técnica, detrás de cámara, que son talentos que están terminando su carrera, al igual que la otra actriz protagonista, es una modelo profesional inglesa y es su primera película, nunca había rodado audiovisual antes, y entonces para mí eso fue un punto, vamos, a favor y un agradecimiento eterno que yo le tengo tanto a la productora como al director.
¿Cómo llegó esta productora, este director a requerir que tú fueras una de las protagonistas?
Pues mi representante, Jenny Poquet de La Claqueta, que están en Barcelona, me dijo que, bueno, había un casting para un proyecto, un cortometraje americano que se iba a rodar en Barcelona y que me quería presentar. Le dije, vale. Entonces la directora de casting, Mercedes Ramos, me hizo el casting, hice un self-tape, porque obviamente no se podía hacer un casting presencial, y lo hice desde casa. Eso sí, mi casa, mi marido está un poco cansado, igual que mi hija, duerme, moverlo todo cada vez que tengo que hacer un self-tape en el salón, quita cuadro, empuja la mesa, saca las luces, bueno, es una odisea, pero sí, bueno, sí. A mí me encanta, yo disfruto. Hice el self-tape y luego ya el siguiente paso era la entrevista con el director, y lo hice por Zoom. Es decir, tuve una entrevista por Zoom con el director, que es Andrés Eguiguren, un director vasco que está afincado en Nueva York y trabaja para una de las agencias de publicidad más grandes de Estados Unidos, The Mill. Y esta es su primera ópera prima ficción. Es decir, él siempre ha dirigido publicidad y entonces, la verdad,
le habrá puesto
espectacular.
Claro, le habrá puesto equipo, mucho cariño y habrá mimado cada detalle muchísimo. Y se lo habrá pensado bastante para elegir actrices y actores.
Sí.
¿Cómo sabemos este corto? Otra cosa, ¿cuándo se estrena? ¿Ya tenéis fecha?
Es que, a ver, el problema problema. Los cortometrajes, igual que muchos largometrajes, en los largos ocurre un poquito diferente porque se presentan igualmente a porque el sistema es diferente. La mayoría luego se presentan, o sea, se proyectan en cines, pero siguen formando parte de ciertos festivales. O ciertos premios como los Gaudí o San Sebastián o Venecia o la Berlinale y todo esto. Los cortometrajes no se pueden proyectar hasta que no termine el recorrido de festivales. Entonces, uno mismo es el que decide si quiere que el recorrido sea de un año, de dos, de tres, depende de lo que va presentándose o los premios que va ganando. Este en concreto, por fin ya está montado y terminado. Y ahora empezará la ruta del bacalao, como le digo yo.
Bien.
Dar la vuelta. Habrá un estreno para el equipo en Barcelona, en pantalla grande, ahora en el mes de diciembre, antes de las Navidades.
Bueno, pues sí, ya lo tenemos ahí. Luego va la ruta y luego será el estreno.
Y luego ya estará disponible en la web The Cake y se podrá ver ahí. Yo, en cuanto esté disponible, os paso el enlace para que podáis ver el cortometraje.
Y poder valorar esta actuación de Yasmín. Yasmín, sabemos cómo llega esta productora, este director a buscarte, pero ¿cómo llega los de Cine Culpable, en este caso la coordinadora, Sonia? Buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Y te pide a Madrina la 23 edición de Cine Culpable.
Sonia y yo nos conocemos hace 3 años, cuando yo volví a Castellón, porque yo me fui, estuve 25 años aquí, luego me fui a trabajar a Gibraltar, cuando hubo el boom de la rachola, como dicen aquí, y cuando regresé, que yo ya regresaba metida dentro del cine, no sabía que existía un festival de cine en Villarreal, o sea, un festival tan grande en la provincia de Castellón, aparte de todos los otros que hay en la provincia, que si no calculo mal hay unos 6 o 7 festivales en total. Y un amigo mío me dijo, oye, vente, que están haciendo la gala y no sé qué. Ah, pues vale, y fuimos, mi marido y yo fuimos, este amigo mío, Joe Gómez, que también es actor y es de Castellón, y ahí conocí a Sonia, me encantó el festival. Y hemos seguido en contacto desde entonces y un día tomando café y hablando porque también tenemos un proyectito que nos gustaría mover entre las dos.
Bueno, ya me lo explicaréis ya, porque me habéis dejado, tenemos un proyecto moviendo entre las dos y ahora yo...
Simplemente voy a decir, es un proyectito que tiene que ver con la mujer y el cine.
Buen cebo.
¿Vale? Y entonces, pues hablando el otro día me dice, pues fíjate que no va a haber gala presencial, será una gala virtual. Y ¿qué pasa? Que sí que vamos a proyectar, porque obviamente no vamos a cerrar la cultura simplemente, a ver, no simplemente, es decir, manteniendo la distancias y todo lo que se tiene que mantener de seguridad, pues al menos que se hagan los visionados. Y me dice, pero claro, necesitamos un padrino, una madrina. Y yo le dije, digo, para mí algún año, le dije, algún año me encantaría poder ser madrina de Cine Culpable. Me gustaría ser culpable. Y me dice, ¿quieres ser culpable este año? Y yo me quedé con, vale. Pues venga.
Fíjate que serás culpable el año del COVID. Sí, es señora. Que vas a ser siempre la culpable del año tan enrevesado que estamos pasando, ¿eh?
Porque es el mejor año.
Sí, no, no. Si es que además, Yasmín, yo sé que te van los retos porque, fíjate, eres por parte de padre española, turca, marroquí. Correcto. Y por parte de madre franco-portuguesa.
Sí, señora.
Ojo la tradición y las mezclas de cultura que nos llegas a traer. La capacidad de interpretación que puedes llegar a tener dentro, ¿eh?
En mi familia, pues eso, hay de todo. Hay de todo porque por parte de mi madre yo tengo... Siempre nos reíamos de que pues solo falta esto en la familia, solo falta... Cada vez que decía solo falta, entraban. Y entonces decía, yo tengo una prima, bueno, ahora ya es hace muchos años que está divorciada de mi primo, pero ella se casó con un chino. Tengo primos chinos, o sea que la mezcla es muy bonita. Y siempre habíamos dicho, pues fíjate, nos falta alguien de color en casa. Y ya lo tenemos. Tengo, mi sobrina se casó con un chico de, su madre es de aquí, de la zona. Y su padre es de Guinea Ecuatorial. Y tengo un sobrino precioso, precioso, precioso.
Pues
no tan morenito como me gustaría, hubiese gustado que fuese de piel, pero es precioso.
Pues en eso estamos, Yasmín, en que las culturas, cuando más ricas, mejor, ¿eh? Más, sí. Al final trasladamos la riqueza que vamos adquiriendo y en tu caso la vas interpretando.
Independientemente, me gustaría hacer un inciso, donde cuando tú encuentras, aparte de la cultura, el enriquecimiento cultural y religioso, porque nosotros hemos crecido entre el Islam, entre el cristianismo, o sea, hemos crecido entre muchas religiones y muchas culturas diferentes. Lo que es la tolerancia y la empatía... Uh-huh. En mi familia es muy difícil entender ciertas cosas que ocurren en el mundo porque entre nosotros, o sea, hemos crecido con eso y lo vemos tan normal, tan normal que es un poco difícil y
sí, que choca, se cree un problema de algo que tendría que ser totalmente normal, pues como que
a
dices,
nosotros nos choca decir
frena el crecimiento de un pueblo cuando te anclas en este tipo de
muchísimo.
Cosas y para esto sirve la cultura y la interpretación y que se lleve a la gran pantalla o a la pequeña pantalla que lo podamos ver
totalmente.
Sonia, coordinadora de Cine Culpable. Ayer nos mandaba una nota de prensa donde dicen que esta edición divergente y humana tiene 34 relatos, ¿no? De los 434 obras se han elegido 34.
Sí, y las otras 400 es que no pudimos, o sea, no cabían ya. Pero sí, hemos tenido que optar pues por 34 para rellenar o de alguna forma diseñar, ¿no?, las sesiones que tenemos y estamos limitados por el tiempo y no tenían cabida más cortometrajes.
Las últimas noticias que tenemos son que visualizaremos 34 obras que hay, comentabais, variedad de género, ¿no?
Sí. Hemos tenido cortometrajes sobre todo pues marcados por el tema pandémico, porque hay algunos cortometrajes que se han rodado dentro de sus casas con los medios que tenían. Incluso tenemos uno de Paco León que lo ha grabado en casa durante el confinamiento. Y de así versando en este tema, pues hemos recibido bastantes, pero veremos a lo mejor pues unos 4 o 5 durante el festival.
También cuando se habla de la proyección, se habla de que esta proyección será antes por el tema del confinamiento nocturno y que tenemos que llevar, recordemos, el horario.
Sí, hemos anticipado la hora de proyección. Antes proyectábamos a las 10 de la noche, ahora lo hemos anticipado a las 9. Uh-huh. Será de 9 a 10 y media aproximadamente, porque las sesiones son de una hora y media aproximada. Y también pues hemos animado a la gente a que anticipe, ¿no?, su cena y salga a cenar a las 8 de la tarde antes de venir al auditorio, y de esta forma también un poco apoyar a la hostelería, que siempre va tanto de la mano de la cultura, porque es así, ¿no? Somos así también aquí y nos gusta pues un poco hacer luego el comentario de lo que hemos visto, pero en este caso lo haremos antes. Y bueno, esperamos que se anime mucha gente a venir, porque la seguridad está garantizada en el auditorio. El ayuntamiento va a tomar todas las medidas oportunas para que todos podamos ir tranquilamente a ver unas buenas sesiones de cine gratuito. Y además un cine, como decía Yasmín, los cortometrajes tienen una vida, y en Cine Culpable solo admitimos cortometrajes que hayan sido creados desde la última edición de Cine Culpable. O sea, son cortometrajes que tienen un año. Son recientes, están actuales, o sea, los temas que tratan son actuales, y por lo tanto, pues creo que es una buena baza para poder atraer a la gente y que venga a verlos.
Yasmín, y yo estoy encantada de que hayas estado aquí. Además, cuando me dijeron tu trayectoria profesional, me quedé impactada, porque lógicamente no puedes pasar de una profesión que es tan comercial, a una profesión que es tan de los adentros de tu alma, de exponerte tanto, ¿eh? Porque el mundo comercial y el mundo personal, o el mundo de por ejemplo, yo que siento como mujer, es muy diferente. Es como cuando tú estás estando en un mundo comercial, es como que tienes una carita puesta, como que sabes que tienes que ir a vender un producto y tienes que defenderlo, pero luego cuando te estás vendiendo tú a ti misma, cuando vendes tus emociones, como que la estructura de la vida te cambia mucho.
Es lo mismo.
¿Ah, sí?
Es exactamente lo mismo. Mira, nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos improvisamos todos los días. Nosotros no tenemos un guión, no nos vamos a la cama pensando qué es lo que vamos a decir al día siguiente. Actuamos todos los días. Actuamos con gente que a lo mejor no nos cae bien y te tiene que caer bien por lo que sea, y tienes que sonreírle y tienes que preguntarle por su madre, su padre o lo que sea, y realmente a ti a lo mejor te la trae floja y te da igual, pero tienes que hacerlo. Actuamos todos los días. No hay diferencia vender un producto que vender una persona. Esa persona es un producto. Yo vendo mi imagen, vendo mi interpretación. Entonces, yo estoy vendiéndome. Entonces, sí que, por ejemplo, si me comparo con compañeras más o menos de mi perfil, de mi edad, yo les llevo la ventaja porque yo llevo 30 años vendiendo productos. Sé cómo vender un producto y he vendido productos distintos. No solamente he vendido cerámica, he vendido de todo prácticamente. Entonces, no es tan diferente. Lo que uno tiene que aprender es, primero, nada es imposible. Cuando uno tiene ganas y lo hace. Yo, por ejemplo, decidí de la noche a la mañana, pero también porque me lo pude permitir. Es decir, yo tengo un colchón económico que me permite vivir. No vivo de esto, desafortunadamente o afortunadamente. Mis hijos son mayores, son independientes, con lo cual yo he podido coger y decirle a mi marido y a mis hijos, pues mira, ¿sabes qué? Que voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a pleno, al 100%, a mi faceta de actriz, que es mi pasión. Mira, la otra mitad de mi vida me voy a dedicar a lo que me gusta. Pero yo puedo, hay mucha gente que no pueden y es complicado, porque en este país el otro día hice, porque yo hago entrevistas a través de mi canal Cuéntamelo con un café, a profesionales de la industria del audiovisual y del teatro a nivel nacional e internacional. Y el otro día la gran sorpresa fue que del 8% hemos bajado ahora al 6% de los profesionales de la interpretación que viven de su trabajo en este país. Con lo cual, el 94% restante tiene que buscarse las habichuelas de otra manera, además de interpretar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tienes que buscarte trabajos que te permitan poder hacer casting, que te permitan poder rodar, etcétera, etcétera. Esto es complicado, es muy complicado. Hay que tener mucha pasión, hay que tener una autoestima muy grande, mucha paciencia, porque después de mil noes te viene un sí. Pero es difícil. Pero yo la verdad es que animo a que no solamente la interpretación. Si tú tienes una pasión, pintar, cantar, lo que sea, síguela, porque solo vives una vez.
Yasmina Othman, con estas palabras tuyas nos quedamos encantados en esta radio de que has venido a vernos. También a Sonia, la coordinadora de Cine Culpable, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, gracias a las dos.
Un placer estar aquí.
Y espero que no seas la última vez que vengas, ¿eh?
No, no. Yo siempre son penúltimas veces que hago las cosas.
Muchas gracias y buenos días.
Un placer igualmente.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Coaltura.
Demasiadas noches de travesura.
Coaltura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Coaltura.
Tire joven para sepultura.
Coaltura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate.
Coaltura. Coaltura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Coaltura.
Demasiadas noches de travesura.
Coaltura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Coaltura.
Tire joven para la sepultura.
Coaltura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Coaltura.
Demasiadas noches de travesura.
Coaltura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Coaltura.
Tire joven para la sepultura.
Coaltura.
Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú no, si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez.
Mira. Flores azules y quilates.
Rosalía.
Y se me tira que me mate.
Chipame.
Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate.
Coaltura. Coaltura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Coaltura.
Demasiadas noches de travesura.
Coaltura.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
SUV, deportivo, cabrio, híbrido e incluso 4x4. Con 5 puertas, con 3, totalmente equipado y con todos los colores que puedas imaginar. Disfruta de toda la gama Fiat en los Fiat Black Fridays con descuentos de hasta 7.000 euros en toda la gama. Válido para unidades limitadas en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, Avenida de Francia 62.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno, con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. En Peltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa. Yeah.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Hyundai creemos que este año nos merecemos que sea menos Black y más Weeks. Por eso en Hyundai tienes un mes para que puedas disfrutar de descuentos increíbles en toda la gama Eco. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas del compromiso Hyundai. Disfruta solo este mes de las semanas que te mereces con Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Va, on quedem. On anem a quedar, on sempre, a la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
I ara tenim amb nosaltres a Santi Cortells. Ell és regidor de Villarreal per al grup Compromís. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Vostè presenta dos mocions, concretament parlem de les que ha redactat vostè, perquè Compromís de presenta 5, sí. Però dos de les que presenta vostè és de les que anem a parlar avui.
Sí.
Mire, hi ha hagut un poc de polèmica per allò de canviar el carrer Aviador Franco. Uh-huh. Perquè hi ha gent que pareix que no està massa d'acord. Vostès per què volen canviar este carrer, este nom?
Nosaltres no és que vulguem que es canviï aquest nom. El que volem és que s'apliqui la legislació. A la gent se li ompli la boca que la legislació està per complir-se. Hi ha una llei, que és la llei 14/2010, de 10 de novembre, de la Generalitat Valenciana, que desenvolupa la llei de memorial democràtic, que ja coneixem, l'estatal, la desenvolupa així al País Valencià. I té un apartat concret que parla sobre els carrers, i no pot haver carrers que donen honors a els franquistes, els feixistes, ni res semblant. Per tant, el més urgent és que desaparega aquest nom d'ahir, d'acord? Perquè és un carrer dedicat a l'aviador Franco, l'aviador Franco Bahamonde, no, que era el germà de Francisco Franco, del dictador. I ell era aviador, no? És cert que en un moment de la seva història vital doncs va ser republicà, això és cert, però el carrer li el dediquen en molts altres pobles, el Gemesí, Torrent, he pogut investigar una miqueta, una vegada acabada la Guerra Civil. I qui li el dedica? Doncs els franquistes. Per què li ho dediquen? Doncs perquè ell, a banda d'haver bombardejat Villarreal, i jo crec que això és important, no? Que, vull dir, va bombardejar Villarreal. Jo no sé què fa un carrer dedicat a Ramon Franco i Bahamonde, a una persona que ha fet patir a la gent de la ciutat, que l'ha assassinat, que l'ha matat, i que este carrer se li va dedicar en època del franquisme. És a dir, quan se va acabar la Guerra Civil i els franquistes, gent que no havia votat absolutament ningú, es van posar a manar a l'Ajuntament perquè havien tirat quatre bombes i havien guanyat ells, doncs li dediquen a este senyor. Clar, és que el tema este de que havia sigut republicà, això no té sentit, que Podellano també va ser, vull dir, les desercions en la Guerra Civil d'un bàndol cap a l'altre eren una cosa habitual, però no es tracta d'això, es tracta del motiu. Per a què li van posar aquest carrer els franquistes? Doncs perquè ell estava bombardejant la ciutat, que la seva interpretació del món era alliberant la ciutat, i aleshores doncs li havien de dedicar a això. Ell va morir, de fet, quan anava a bombardejar la ciutat de València. És a dir, de camí des de les Illes Balears, que és des d'on se dirigien part dels bombardejos, sembla ser, doncs, se dirigien, no?, perquè estaven aliats en els italians i els nazis, els alemanys nazis. Uh-huh. Aleshores, en aquell moment, ell, com era aviador, ja ho diu el nom del carrer, no?, doncs va tindre un accident, va caure a la mar en moltíssimes bombes que portava. Feliçment, aquestes bombes no van caure sobre gent innocent, sinó que se les va se les va menjar ell, no? Una ironia del destí.
Quan se publica esta notícia, hi ha una persona, concretament Josep Pérez, que diu que el grup municipal exigís que es dediqui a aquest vial a l'alcalde socialista Pasqual Cabrera.
Sí, a veure, nosaltres, jo crec que aquesta part he de deixar clar que està completament oberta. Hi ha una cosa que són les esmenes de substitució, addició, o coses així, d'acord? I nosaltres hem proposat això perquè hem observat que pràcticament no s'ha fet res dedicat als alcaldes republicans, és a dir, els alcaldes, tres o dos d'ells, si no recordo malament, afusellats, i concretament Pasqual Cabrera Quemades no havia fet res més que ser alcalde, i això li va valdre ser afusellat, com havia sigut alcalde en l'època de la República. A més, ell era fins i tot una persona religiosa, pel que hem pogut saber en la biografia que l'Ajuntament, molt encertadament, he de dir, ha publicat fa poc, de Domingo Font, i de Domingo Font i de Toni Pitarch, que van escriure un llibre sobre l'aviació a Vila-real i un altre sobre la Guerra Civil a Vila-real, és d'on hem tret gran part de la informació per a fonamentar que este carrer no pot continuar amb aquest nom.
Però vaja, que el nom del carrer està obert a més... que n'hi
clar, el que no pot ser...
Més aportacions, inclús el ciutadà que vulgui posar-li un altre nom ho podria fer arribar, no?
Nosaltres volem posar-ho en el debat. No, nosaltres no estem en el govern, per tant, que la gent ha d'entendre que som oposició i que si se vol obrir a que la gent decidisca tal... Però el que no pot estar és un dia més ahí. Vull dir, que es parla més veïns, és que vull dir, em sembla totalment raonable, però però no pot estar un dia més ahí perquè això està incomplint una llei. I ens agrada o no, és una llei que s'ha de complir.
Claro, és la llei de la memòria democràtica. L'altra moció que han presentat ha sigut que en el cementeri municipal es puga què?
Bé, això també, gràcies per convidar-nos a explicar-ho, perquè l'altre dia doncs algú va dir, no, si els cementeris ja són laics o interconfessionals o una cosa així, no? Bé, és una història una miqueta llarga, si tenim temps explique sí. D'on ve. En època de sobretot de la dictadura, així hi havia una minoria que era la minoria protestant, la minoria evangèlica. I aleshores ells, sobretot els de Vila-real, que majoritàriament venien de la onada d'immigració d'Andalusia, després de vindre així van continuar practicant la seva religió i en un moment donat comencen a morir. A on enviaven els evangèlics que havien de morir? Doncs no podien estar soterrats al cementeri amb la resta, al cementeri municipal, perquè en aquella època no sé si era de titularitat catòlica o ho dirigia a l'Església Catòlica, vaja. Com a molt, a vegades se'ls deixava soterrar en el cementeri civil amb els suïcides, és a dir, d'una manera totalment... Vull dir, jo he volgut viure com a evangèlic i el que passa quan morc és que acaba totalment discriminat. Altres vegades anaven, per exemple, al cementeri britànic militar de València. Però a veure, si sóc de Vila-real, per què m'heu d'enviar a ma mare, que s'ha mort a València? I això ha passat fins ben entrats als anys 70. L'any 72, si no recorde malament, Petra, per fi, la soterren al municipi. A d'ella li voldríem dedicar una placa costa 20 euros, i el que volem és que aquestes coses de la reparació...
Se decidís enterrar a Petra, que ella processava quina religió?
Sí, t'explica per què se decidís. A Castelló hi havia una església evangèlica baptista des dels anys 40 oberta. Oberta al públic, en ple franquisme. I en un moment donat ells se farten un poc, no? I a principis, als finals dels 60, del 70, fan una manifestació a Castelló perquè no es deixaven soterrar els seus morts al cementeri de Castelló i li fan una manifestació davant de l'Ajuntament. Va haver un poc de conflicte, a mi em diuen que es va posar va mediar l'ambaixada dels Estats Units perquè sabeu que és un país de tradició protestant i finalment el cementeri de Castelló va accedir. Aleshores, quan el cementeri de Castelló accedís, els pobles del voltant entren un poc en aquest acord i la primera persona que mor després de que passa això és Petra Alarcón. I a la soterren, al cementeri de Vila-real, jo vaig veure la fitxa, van posar la religió, que és evangèlica baptista, i a partir d'ahir, doncs, jo crec que se va trencar aquesta discriminació per el fet de no ser de la religió de la majoria. Però jo crec que les coses s'han de reparar, perquè si jo sóc el net d'esta persona, o sóc la filla d'esta persona, jo he de viure en que ma mare, o en que ma abuela, la meva iaia, no va poder o va tindre problemes per a soterrar-se com la resta de gent sense que hi hagi una reparació d'això. O sigui, jo he de viure amb la vergonya de que jo, per haver sigut d'una confessió minoritària, la meva família ha estat apartada i marginada. Això s'ha de reparar. Això no se pot quedar així. I no valen paraules. Jo crec que una plaqueta que val 20 euros no és una despesa, és una manera de dir Vila-real és tolerant. A esta gent, en el ple franquisme, es llançaven tomàques, es llançaven ous a la façana de la seva església. Jo crec que és de rebut que ara, que jo sé que Vila-real no és així perquè conec aquesta ciutat i sé que és tot el contrari del que va ser en aquells anys infeliços de franquisme, doncs que menys que una reparació. Hem inclòs en aquesta moció també altres religions, com els musulmans. Els musulmans, això sí que és un drama actual, vull dir, això no és una reparació. Ells tenen una sèrie de tradicions a l'hora de soterrar-se, d'acord? D'acord amb la seva visió del món, en la seva confessió. I ells, si no les complissin, aleshores tenen un parell de cementeris privats i un parell d'ajuntaments, que un és el de València Ciutat, on governa Compromís, que sí que han dialogat amb la comunitat musulmana i es poden soterrar d'acord amb els preceptes de l'islam. Si això no ocorre, com és el cas de Vila-real, què han de fer? Doncs mira, hi ha casos realment dramàtics que conec i la persona que m'ho ha contat és el coordinador general de l'islam estatal, que ara se m'ha anat el nom, però bé, i també el president del Consell Islàmic Valencià. Doncs hi ha gent que està en les morgues dos mesos a les morgues. Imagina't a ta mare en una morgue dos mesos, perquè no pots reunir els diners per enviar a ta mare o a ton pare o a un familiar teu a un cementeri que complisca els preceptes de la religió que tu has practicat o que ta mare ha practicat, perquè a millor tu no la practiques, però tenia la voluntat de soterrar-se així. I jo crec que si realment un cementeri és aconfessional, hauria de respectar tota aquesta diversitat. Perquè ser aconfessional, què significa? O te soterres com jo te mane, o si no te busques la vida,
sí,
i te dices a ta mare dos mesos en una morgue, i és més, ara en el coronavirus, què ha passat? Que molts països, si els volien repatriar, per la raó que siga, a vegades obligats per les circumstàncies, perquè volien soterrar-lo a la seva ciutat, però els ha tocat repatriar-los per el tema de la tradició seva que volen respectar. I el país no es deixa entrar el cadàver, perquè tot això del coronavirus, dos, tres mesos en una
morgue. Jo no conec com se soterren, no tinc ni idea, però si el cementeri és municipal, que dona un servei al municipi, no tindria que tindre problemes a l'hora de soterrar a ningú, no?
Efectivament, el que passa és que, clar, el cementeri té una manera de soterrar a la gent, d'acord? Que és la general, però jo crec que s'ha d'entrar en un diàleg, en les confessions com aquesta, per a que un grup important de la ciutat, doncs, què necessiteu? Esteu pagant impostos? I jo crec que això sí que és inclusiu, no? Que és crec que és el tema el nom que li han posat a la moció. Un cementeri laic ha d'incloure a tothom que paga impostos. Que hi ha més religions? Doncs bueno, que els senyors regidors les diguin quines són. Jo crec que m'he centrat prou i he fet un treball de reconèixer quina és la realitat en la nostra ciutat i quines són les confessions que tenen presència i tradició en la nostra ciutat. Jo els Hare Krishna, per exemple, no conec a ningú, però que si algun regidor coneix a un, doncs ho afegim, perquè se poden afegir coses en una moció. Per això anem a l'Ajuntament a discutir per si afegim, llevem o canviem coses. Està tot obert.
En el gasto que se fa en el soterrament de un familiar, se fan càrrec els gastos cada família en cada funerària on van a soterrar-lo. En el cas que estàvem parlant, que si soterren de tres formes, estaríem parlant de que se tindria que fer càrrec el municipi, que no es fa càrrec en els altres soterraments.
El tema de les despeses és més greu encara, perquè pot haver una despesa general, posem per mitjana, de 10.000 euros per soterrar. Però clar, la majoria de tanatoris estan privatitzats, això per començar. Aleshores, si tu vols fer unes exèquies, d'acord, de la tradició evangèlica, per exemple, te trobes que la capella és una capella catòlica, en tots els respectes que sé que ells el tenen màxim, que han arribat a fer el culte en una capella catòlica, amb permís del... Però estaria, jo crec, seria un poc més respectuós que com que està tot privatitzat, l'Ajuntament oferirà alguna cosa a aquesta gent, això per començar. I les despeses, doncs mira, clar, és que això és pitjor encara, perquè si tu no tens diners per, ni per a la repatriació ni per al trasllat, tu eres directament discriminat per dos raons: per ser d'una religió minoritària i per ser pobre. Perquè com eres pobre, doncs aleshores has de tindre a ta mare en una morgue, has de patir a veure quina solució tens, quan la mitjana de qualsevol ciutadà doncs pot estar en 10.000 euros, la teua, entre repatriació o trasllat, etc., doncs ja pots anar sumant-li. Que sí, que cadascú que s'apanyi, doncs molt bé, doncs és la societat que volem, que cadascú que s'apanyi. Jo no, jo vull una societat inclusiva en què qualsevol persona, siga de la confessió que siga, se senta inclòs, i si tots tenim una mitjana de despeses quan mor un familiar de 10.000 euros, que tinguin la mateixa, que no tinguin més ni menys, que tinguin la mateixa, perquè són ciutadans que paguen impostos, ja està.
Santi Cortells, regidor per Compromís, de Compromís per Vila-real, espero que tinga sort.
Que... Jo crec que no, jo crec que me la van a votar en contra, però només perquè som Compromís. Ja m'ha passat més vegades presentar una cosa a l'Ajuntament, dir-me de tot, bramar, com la xica que vas dur així del carrer Les Cuestas, mireu, sí, el pleno, mos van dir de tot, mos van... però després resulta que jo ho solucionaré, que sóc jo el que... Reflexionem una miqueta, que això és per a la gent, això no és per a mi. Jo me'n vaig ara a la meva feina, jo això no ho faig per a mi. Jo a mi que me diguen i se dia el que vulguin, però que pensen en el veí. És l'únic que demane, ho dic en el cor a la mà.
Al final és el que esperem dels polítics, és dir, vostè està en política per anar avançant en una societat de benestar, una societat on se contemplen per igual, no?
Jo dic moltes vegades, jo he caigut en política, vull dir, jo observo que en l'Ajuntament hi ha gent que viu ahí 30 anys de lo mateix, i a mi me fa preguntar-me si aquesta gent està per a fer un servei o per a viure d'això, i realment em sembla detestable tot el que moltes vegades passa. Vull dir, perquè jo vaig a dur això en tota la bona intenció i ja vaig en la por de que a veure si me criden o si me insulten, i jo crec que no és de rebut. Jo crec que algú ha de fer un pensament.
Pues mire, en aquestes paraules ens quedem, estarem pendents del que passarà el dia 24, que tindrem el ple, i estarem atents de si quan vostè presenta aquestes mocions la seva por se fa realitat, o a lo millor, si ens han sentit prèviament, se fan càrrec de que a vostè no li avellís gens que li criden, perquè no és per a vostè, per al que ho demana.
Moltes gràcies, Susana.
A vostè, Santi Cortells, per haver estat així.
A la 92.2 FM. Hoy tengo ganas de sonreír. Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz. Calle Perejil 10, Vila-real.
¿Sabes qué? StudiTecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real, o llamando al 964-521548. Te esperamos en StudiTecles.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista. No saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Te gusta el Kia Stonic? A ti te hace tilín el Kia Niro. Y entre tú y el Kia XZ fluyen buenas energías. Gracias a muchos como tú, en Kia nos hemos convertido en líderes en ventas. Del 12 al 23 de noviembre vuelven los 10 días Kia con ofertas irrepetibles. Gama electrificada incluida.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Encara no coneixes els programes d'emprenedoria i habilitació professional de l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Castelló? Si vols seguir formant-te, emprendre o consolidar la teua empresa, posa't en contacte amb els nostres CEDES o consulta la nostra web peeconomica.dipcas.es/va/. Diputació de Castelló.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
I ara anem a parlar en Amèlia Moner, que ella és la presidenta de la cofradia de Santa Isabel. Molt bon dia, Amèlia.
Molt bon dia a tots.
Del 13 al 23 de novembre és l'aniversari de la parròquia, no?
Sí.
S'està celebrant una novena i diversos actes que es fan, no?
Sí, del 13 al 23 són les festes pròpiament dites. Vam començar un poc antes, el dia 6 de novembre, amb una hora d'adoració al Santíssim que va venir un grup de Castelló, Hakuna. I, bueno, aquest dia ja com a un preàmbul, pues ja vam començar. I després, a partir del dia 13, que vas començar ja pròpiament la novena, pues han fet una sèrie d'actes. I aquest dia, després de la novena, vam tindre, per la situació actual, un concert via YouTube en Nico Montero, que per a qui no el conega és el cantautor catòlic més important que hi ha avui a Espanya. Està molt reconegut per la conferència episcopal, va cantar davant del papa Juan Pablo II en Cuatro Vientos, va inaugurar les Jornades Mundials de la Joventut i, bueno, ell ja de diversos anys té relació amb la parròquia, mos haver agradat que haver estat així, però no estan. A més, ja va coincidir en que ja teníem l'aforo més limitat, al 30%, però ell des de Càdiz i nosaltres des d'ací de Villarreal vam poder disfrutar del concert i ahir ja pues, vam encarrilar tota la setmana, amb totes les dies novena, la missa en la que cada dia participa una de les realitats que treballem en la parròquia, pues les cofradies, els catequistes, les dones que ajuden a netejar, les que reparteixen la fulla parroquial, Càritas, Hospitalitat de Lourdes, el coro, el grup d'oració, aixina, hasta arribar a demà dissabte, que s'acabarà la novena en la participació de la cofradia de Santa Isabel.
Però mire, avui és divendres.
Sí.
I avui divendres, esta esprà, vostè a les 7 de la vesprà, tindran una missa.
Sí, farem a les 7 menys 10 la novena i després la missa, i avui és el dia dedicat als catequistes.
Mira, jo li pregunto això perquè vostè m'ho diu, que està esperant a les 7 de la vespre, la novena va dedicar a les catequistes.
Sí.
Mira, n'hi ha una publicació de Castelló Patriòtica, Castelló Patriota, un dia que el 20 de novembre a les 8 de la vespre, en la parròquia Santa Isabel, misses por las almas de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco. Vostè diu que...
No.
Que no.
No.
Però no ho diu vostè. Anit, el pàrroco de Santa Isabel, el seu pàrroco, ens va enviar este tall de veu per a desmentir aquesta notícia.
Hola, bon dia. Soc el párroco de Santa Isabel de Villarreal. Este comunicat de la parròquia és per a dir que ahir en alguns mitjans de comunicació se van publicar que divendres dia 20 va una missa oferida per Francisco Franco així en esta parròquia de Santa Isabel de Villarreal. Entonces esta parròquia comunica que no és cert la notícia, desmentim aquesta notícia que corre o que s'ha publicat. Vale? Gràcies. Adeu.
Mire, el seu pàrroco, tinc que dir-li que nosaltres mos fem ressò d'esta notícia, o sea, mos enterem d'esta notícia dimecres mos envien, mos pregunten si això era de veres o no. Nosaltres sí. Ens posem en comunicació o anem a buscar al párroco de Santa Isabel, que és el que tenia que dir-nos si això era veritat o no era veritat, perquè nosaltres ho desconeixíem. I jo cridé al párroco i ell em diu que no és veritat, que ells que mos enyisquem a l'hoja parroquial, que és on diu els actes que van a fer, i quina és la realitat. Però clar, ahir és una publicació, i sent publicacions en mitjans de comunicacions, que avui estan retirats, i ses publicacions,
sí,
les han retirades, dient que anava a fer-se este acte.
Sí, nosaltres mos sentirem precisament gràcies a Ràdio Vila-real, a tu en concret, que te vas posar en contacte amb don Esteban. No sabíem res. Entonces, passa el dia i una persona mos diu que van a intentar boicotejar l'acte. Entonces, claro, mos agarra un poc de por per el que puga passar, i ja mos fiquem pues a manejar tot el que podíem per a tindre pues una vesprada nit tranquil·la seguint la programació que nosaltres teníem prevista.
Després de que el párroco em crida i en fa i se tall de veu pa ell dir que realment no va fer sis actes, sinó que és per les catequistes l'acte, el Castelló Patriota publica en el seu Facebook, jo l'ho llegis totalment, sí. Ante la impossibilitat manifiesta de la prohibició de nombrar en la parròquia Santa Isabel de Villarreal los nombres de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, nos vemos obligados de trasladar dicha celebración, ya que en la ciudad de Castellón ninguna iglesia quiere celebrar dicha misa. Entendemos que mandado por el obispado, desplazamos esta pequeña celebración. Bueno, ells en el seu Facebook han desplaçat aquesta celebració, sí. No hi és a ninguna altra església, sinó també haver buscat al párroco d'esta església per a que diguera sí o no. És a dir, si el comunicat me'l fa a nit el párroco, el mossèn de Santa Isabel, sobre el 8 de la nit, 50 minuts després publiquen esta publicació Castelló Patriota. Però és que els mitjans de comunicació que ho van fer, un d'ells li va enviar al seu a la iglesia, va enviar una notificació desmentint o disculpant-se, sí, desmentint a Castelló Patriotes com que no van fer-lo, i també disculpant-se en el párroco. I si volem anar a la publicació que va fer este mitjà de comunicació, és error, és a dir, la publicació s'ha llevat i el que se diu en lloc d'això és que no se farà i se acte. Clar, jo no sé, Amelia, en este moment què és lo que penseu, quina sensació heu tingut després de que vos trobareu en este embrollo que no teníeu ni idea.
Bueno, pues primer te quedes un poc sorpresa, inclús quan va acabar les celebracions d'ahir i don Esteban a les persones que estaven ahir va dir, pues, se va sentir així a l'església un murmullo i una cosa com una cosa, això què és? No sé, un poc utilitzats, un poc de ficar en la boca de la gent, perquè, claro, pues, jo avui m'ho han tornat a dir, us he parlat d'una persona que tenia a casa, m'hi diu, hola, que avui teniu una missa així un poc. Jo dic, no és que se va fer. Jo, lo d'ahir, bueno, ho vam intentar solucionar, la policia en seguida vam avisar a la policia està avisada. A mi lo que me queda més que res ja no d'ahir, de la sensació d'ahir de dir, bueno, això que és ficar el nom d'una església en una cosa que no és veritat, és encara si avui encara poguera, vull dir, l'atenció hasta la nit se tindrà, perquè jo no sabem si haurà, o sigui, perquè clar, ja sabem que avui en dia publiques una cosa i en seguida un grup i arriba a un munt de gent.
Sí, però la diferència...
Entonces, si després pense, a més en aquesta persona que m'ho ha preguntat, a aquesta persona li arribarà avui que no se fa la missa? Aquesta persona no pensava anar. Li arribarà avui...
No, claro, que la gent que a lo millor se sumava a l'iniciativa d'este grup de que s'anomenen a ells mateix a Castellón Patriota, si n'hi haguera alguna persona que no els haguera arribat, que això no era cert, si se pot presentar allí i poden tindre algun tipus d'altercat. Perquè, claro, quan se publiquen les coses en el Facebook o en les xarxes socials, sempre te queda un poc el dubte de que no siga veritat. Però quan un mitjà de comunicació ho fa públic...
Sí, claro.
Això és un delit.
Sí.
I mire, jo li, este matí, quan el pàrroco m'ho havia enviat, perquè, pobre, està patint i de bon matí ja estava pendent del tema, jo li he dit que estos mateixos mitjos tenien que, en el mateixa plataforma que van publicar, tenien que publicar el contrari. Però mire, el que han publicat ha sigut: desmiente la plataforma franquista Castellón Patriota que havia anunciado el acto. La parròquia de Santa Isabel niega la convocatòria d'una missa en memòria de Franco este dia. És dir, si no havíeu preguntat, un mitjà de comunicació està incurrint en un delit quan diu una notícia falsa. Perquè el primer que s'ha de fer és anar a preguntar. I és des de dins de la parròquia la que té que fer el comunicat. Mira, a mi me sap molt mal, Amèlia, que això hagi passat.
Pues sí. A tots mos sap mal, perquè això a nosaltres, a més, un guany que després quan parlarem, si vols, de les festes del 50, del diumenge, enguany estem anem a començar, bueno, jo hem començat, però la inauguració formal, per dir-ho d'alguna manera, serà el diumenge. Enguany la parròquia de Santa Isabel fa 50 anys, una parròquia tranquil·la on mai ha passat res. Entonces, claro, te sorprens del tot, dius, bueno, i què faig? Per això, en seguida, la
que
policia...
Que tot val a l'hora de ser notícia? Pues no, pues no, tot no val.
No, és el que dius, n'hi ha que contrastar i preguntar.
Amèlia, ara sí que hem de parlar de la parròquia, que és el que ens interessa i és el que volem dir. Vull que me conte els actes que tindran i vull que me conte els que estaran programats per a este 50 aniversari.
Sí. Bueno, pues... com ha dit abans, el diumenge serà l'acte pròpiament d'inauguració de l'any del 50 aniversari, però durant la setmana, com també hem dit, hem anat fent novenes i missa per les... Bueno, novena que són... I la missa dedicada a cada activitat parroquial. Entonces ara ja a partir d'avui arribem a les dies més fortes, que, bueno, també per la pandèmia pues, hem tingut també els altres anys dies de jaleo, però, per exemple, pues, perquè el diumenge passat els altres anys haurem tingut paelles, haver sigut el dia de les famílies i haurem tingut paelles al carrer, no s'han pogut fer. Esta nit haurem fet un sopar amb la gent en el TIC que col·labora en el manteniment i el que puguen suposar els gastos de la parròquia. Entonces, això s'ha limitat s'ha llevat, ens hem limitat a actes estrictament religiosos, controlant-ho molt. Els dos concerts que vam tindre, que he anomenat el de Hakuna i el de Nico Montero, teníem, confirmava la gent que venia, i tenim, i les mantindrem, unes, no les tirarem, unes llistes en tota la gent que entrava a l'església, perquè esperem que no, perquè les mesures s'han guardat totalment, de distància, de higiene a l'entrar. Bueno, pues tenim aquestes llistes guardats perquè si hi haguera alguna persona contagia, pues poder enviar
per el rastreig.
El rastreig. Entonces, pues bueno, avui és a les 7 menys quart la novena, i després
recordem que serà una novena en honor de les catequistes.
Les catequistes. Després la missa a les 7. I per avui és aixina. I demà començarem ben pronte, perquè el que fem també normalment és un cap de setmana que tinguin més participació els xiquets i els joves de catequesis de comunió i de confirmació. La setmana passada el van tindre els del diumenge, que van a catequesis en diumenge, i esta setmana el tindran els del dissabte. Entonces farem una exposició durant el rato que els xiquets estan a catequesis, després a missa. Al carrer fem una exposició de tots els treballs que ells fan en d'acord amb els temes de catequesis que van donar. Ho ficarem allà al carrer, i si no, pues, els xiquets estan contents perquè se ho veuen allí, ho veuen els pares.
I tant.
I després serà la missa per a ells, com sempre, a les 6. I es passarem un vídeo en la vida de Santa Isabel, que era un acte que també ens ha tocat acoplar a la situació actual, perquè en anys anteriors ho representaven xiquets de catequesis de perseverança, que són els que continuen després de la comunió. Entonces, com tampoc podem fer, perquè els nostres mitjos, pues bueno, no tenim microspat tots, i xiquets mesclats, ensallar, bueno, no. Entonces lo que s'ha fet és muntar un vídeo. Es passarem el vídeo abans de... bueno, aniran a catequesis, baixaran un moment antes, faran ells una ofrena de flors o d'aliments i productes de higiene personal o de neteja per a Càritas, que nosaltres, o sigui, no n'hi ha contacte entre nosaltres i els xiquets. Tenim allà unes cistelles preparades i els xiquets van i ho depositen, i està. Els altres anys també, pues, ho ficaven en una estructura de ferro i quedava així bonico. Pues enguany ja ho arreglem després que ells dicen. I després, pues, això, veuran l'obreta i faran la missa. I a les 7:15 serà la novena, li correspon a tancar, és l'últim dia de novena, li correspon a tancar a la cofraria de Santa Isabel, que és la que organitza les festes, i a les 8:30 un concert del coro de la Coral Catedralícia de València.
De València. Està dirigida per don Luis Garrido.
Sí.
I el diumenge?
I el diumenge, pues, ja serà el dia fort en la missa a les 12, presidida per el senyor bisbe don Casimiro, bisbe de la nostra diòcesi, a les 12. I, bueno, missa.
I ja se farà l'apertura de la celebració dels 50 anys.
Sí, a partir d'aquest moment. És que, a més, resulta que la parròquia comença a caminar en el que serà l'auditori, que entonces serà un cine, i se queda l'estructura del cine, si molta gent ho recordarà. Entonces, i comença a caminar un 22 de novembre de l'any 1970. Casualitat, casualitat. Que l'any que celebra els 50 anys és 22 de novembre del 2020. A partir d'aquest moment, pues, donarem inaugurat, encara que ja hem anat fent coses, pues, donarem inaugurat un any en el que hem procurat, ha faltat encara d'alguns flecos i d'acoplar algun mes i de veure si algun mes mos queda buit, pues intentarem tots els mesos tindre alguna activitat.
Està molt bé el tindre alguna activitat tots els mesos, sobretot perquè això fa germanor i fa que participem d'estos actes que al final tot el món necessitem, participar, i sentim-nos recolzats per aquesta nostra religió. He vist que també se repartiran pa beneït, no?
Sí.
Com faran esta repartició?
Sí, bueno, pues falten encara també concretar unes coses, però el que volem és, o sigui, mínim contacte, o passarem la gent tampoc, és que, claro, hem de pensar, si se ho agarren, són idees que ens han anat pel cap. Si ho fiquem en cistelles a la porta i quan la gent ho agarra, s'amontona la gent,
claro,
i moltes mans dins d'una cistella. Entonces, lo més segur és que en la gent sentar, guardant el respecte i el silenci corresponent, pues, anirem repartint-los, previstes de guants i de totes les mitjans de seguretat, i anirem donant-los.
Serà una única persona la que donarà el panet a cada una de les persones en guants i en les mesures que toca.
Sí.
Després, el dilluns 23 de novembre, tenen la celebració de difunts de la parròquia, un acto mariano, no?
Sí. Dilluns, pues, com per lo menos així a Vila-real sol ser costum en totes lo que són les tantíssimes associacions que tenim religioses, l'últim dia el dediquem als difunts de la parròquia, encara que enguany durant totes les dies, segons la realitat que era, pues, se recordava impossible dir noms, perquè sempre te'n podies deixar algú i 50 anys poden haver molts noms, però entonces, pues, així de manera general, pues, don Esteban recordava, pues, per als difunts que han participat durant aquests 50 anys en catequesis o en càritas, anàvem recordant-los un poc, però acabarem les festes en una missa més especial només dedicada als difunts.
I per a finalitzar, en la rifa de les bolletes. Sí. Lo de les bolletes és algo que no tindrem que perdre mai.
No, és molt típic d'ací també.
És, però molt bonico.
Sí, és dir, fa molta il·lusió.
I jo no sé si n'hi haurà algú que no li faci il·lusió, però cada persona que per primera volta, quan ja té coneixement, sap lo que són les bolletes, se finalitzarà en esta rifa de bolletes.
Sí.
Amelia, me pareix que és un projecte molt bonic i ens agradaria, pues, que quan poseu en marxa i cada mes, almenys que ens digueu com anar d'aquest mes i s'encontre, què és el que aneu fet, i aquestes novetats que volem anar dient-les, sobretot perquè això se fa sempre de cor.
Sí.
D'ací la gent no trau ningú benefici,
no.
Més que estiguem propet d'allò que ens protegís, que és la Mare de Déu.
Sí, sí, és pues... atraure a la gent a l'església per, bueno, pues a la millor per mitjà, pues, pues fan este concert, pues vaig a arrimar-me i a veure com funcionen, i després, pues, una manera de veure que és una comunitat viva, de que els que estem allí i els que vinguen de fora, jo sempre dic que han de ser benvinguts, tota persona que s'arrima per primera vegada, alentar moltíssimes joves per a que puguen celebrar, encara que nosaltres ja no estarem puguent celebrar uns altres 50 anys i moltíssims més.
I moltíssims més.
Si és possible. I bueno, i sí que m'agradaria, perquè a mi és un acte, bueno, seran dues conferències que a mi especialment me fan molta il·lusió. Bueno, tenim algo perfilat algun mes, pues, bueno, un concert líric, el mes de febrer en la Mare de Lourdes se farà algun altre per als malaltets, però el que jo dic que me fa especialment il·lusió és en març, que no s'ha dit ara, sé que són dos divendres, crec, vindran des de València a fer un dia una conferència sobre la Sabana Santa i un dia sobre el Santo Càlid, més enguany que és any jubilar del Santo Càlid. Entonces, això ja és segur, les conferències ICES, i ara estem mirant la possibilitat d'acompanyar-les en una exposició, perquè això està, si dic la paraula bé, sindonologia, vindrà el president de la seu que tenen en València, i ells també tenen una exposició itinerant. Entonces, estem mirant a veure, perquè, claro, pues, són panels molt grans i tot això, perquè ens agradaria, pues, acompanyar ICES conferències en la visió de lo que ells mos puguen dur. Sempre pareix que lo que has sentit, si després pots veure algo,
clar,
sempre
clar.
Te queda més. És que és una cosa que a mi me fa
especialment especial, fa il·lusió.
Perquè a més crec que ja no és una cosa és una cosa religiosa, és una cosa de parròquia, però que pot ser molt interessant.
Estem parlant també de cultura.
Sí, exacte. De cultura.
Amèlia Moner, presidenta de la cofradia Santa Isabel, moltes gràcies. Li agarre la paraula, tindrà que vindre, contamos-ho, eh?
Jo, quan vulgueu, sempre he tingut esta casa oberta i vinc a encantar. Ja teniu el meu com contactar en mi, sempre que me crideu vindré, sobretot perquè sé que dona veu a una parròquia.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Compra en Oropesa del Mar. Tu compra segura, con todo lo que necesitas. Anímate y quédate a comer o cenar. Disfruta de las jornadas gastronómicas de La Calabaza, solo hasta el puente de diciembre. Consulta los menús y restaurantes participantes en el Facebook del Ayuntamiento de Oropesa. ¡Te esperamos!
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora i Vila-real.
Caixa Rural Vila-real fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
Sabes que un mimo hay un león viejo y cansado, se pasa el día durmiendo tendido junto al mago.
Cal dir que la iglesia Santa Isabel se cantará el diumenge un himne que han fet membres del coro per a celebrar este 50 aniversari. La lletra és de Lourdes Pitarch i la música serà de Delfín Pegueroles. El diumenge tindrem el gust de poder sentir este himne que van a dedicar a este 50 aniversari. es manté les mesures ja vigents que teníem a la Comunitat Valencià i serà el tancament perimetral de la comunitat fins al dimecres 9 de desembre, és a dir, serà després del pont de la Constitució. Això voldrà dir que no podrem eixir, però que tampoc podran entrar. Val? Se continua la limitació de circular de la circulació de persones entre les 12 i les 6 del matí i també es segueix limitant un màxim de 6 persones en reunions sociofamiliars, excepte les persones que convisquen, que siguin pues, família numerosa o que convisquen més gent. Tampoc es podrà fumar en vies públiques, terrasses, platges o altres espais d'aire a l'aire lliure quan no se puga respectar aquesta distància de 2 metres. I recordem, saps, sobretot per allò que va passar este cap de setmana així en un dels locals d'oci d'esta localitat on està ubicada l'emissora, que els establiments d'hostaleria i restauració limiten el consum en l'interior d'un terç de l'aforo i en les terrasses el 50%. Per si algú no ho sap, se li oblida o no està pendent d'aquestes coses, que no siga perquè des d'esta casa no se'ls... Se'ls recorde. La Guàrdia Civil ha tornat a enviar-nos una nota llarga, i ens diu que la Guàrdia Civil ha intervingut més de 3.300 tests ràpids de Covid-19 que anaven a ser venuts de forma il·legal en diverses localitats de la província de València. Així mateix, en el marc d'esta operació, que l'han anomenada Xerpi, s'ha procedit a la investigació de 3 persones, 2 homes i una dona en edats comprengudes entre 39 i 47 per un delicte contra la salut pública. La investigació es va iniciar després de conèixer per mig d'una empresa farmacèutica que s'estaven realitzant, escolta, Txelo, escolten per favor, perquè això és, sense autorització, tests ràpids de Covid-19 en una ferreteria de la localitat de la Pobla de Vallbona i en un bazar de Manises. Per tal motiu, els agents d'esta realitzaren una inspecció en este establiment, comprovant que en la trastenda, darrere, s'encontraven bosses que contenien caixes de terràpids del Covid-19 junt en diferents utensilis per a este menester. Igualment, se va poder observar que algun test havien sigut utilitzats anteriorment, és a dir, inclús reciclaven tests. Cuidao. Per tot allò, la Guàrdia Civil va procedir a la apressió d'estos objectes i posteriorment a la investigació del responsable de l'establiment per un supost delit contra la salut pública. D'aquestes investigacions realitzats se pot comprovar que aquesta persona comptava en un contacte i diverses empreses que li ofertaven la compra d'estos tests ràpids. Cuidao fins on arribarem la gent en esta pandèmia i en aquestes ganes de fer diners de forma il·legal. En la inspecció, en la documentació que va portar el primer investigat i les gestions realitzades per els agents que s'ha portat a cap diverses investigacions en establiments i en empreses ubicades en les poblacions de en les localitats de la Pobla de Vallbona, Paterna, Catarroja, Torrent, Manises i València, junt en tècnics d'inspeccions de sanitat, han pogut requisar més de 3.300 unitats de tests ràpids de Covid-19 de diferents marques. En aquestes inspeccions s'ha detectat que les empreses ubicades en les poblacions de Catarroja i Paterna són les que feien d'abastecidors del bazar de Manises i de la ferreteria de la Pobla Vallbona, que venien de forma fraudulenta. Esta operació ha sigut portada a cap per l'àrea d'investigació de la Guàrdia Civil de la Pobla de Vallbona, en València, i els investigats i efectes incautats han sigut posats a disposició del Decanato dels Juzgats de Llíria a València. Ojo a on arribarem, eh?
Sí, m'he quedat sense paraules perquè no comprenc com se puga...
Fent test de Covid en una ferreteria i en un bazar.
I les persones que feien el test... ¿Eren professionals? ¿Sabien fer-lo?
Hombre, en una ferreteria i en un bazar, segur que no.
I tots els tests que s'han fet?
Pues no tenen ninguna validesa, és dir, això no és, era, suposa que ho vendrien de manera fraudulenta i el que li farien pensar a aquestes persones és que d'esta forma pues, podien saber si tenien o no el Covid, si tenien que protegir-se, bueno, enganyar, pràcticament enganyar a la gent. Sabem que el Partit Popular de la Comunitat Valenciana demana que en les farmàcies se facin aquestes proves de test ràpid, que lo que determinaria seria si tens el Covid en aquest moment i per lo tant és el moment més contagiós i si tu te confines fas que esta pandèmia no s'extenga. Però bueno, anem a sentir unes declaracions que ens ha fet el president del govern, que anuncia que el Consell de Ministres este pròxim dimarts aprovarà un pla complet de vacunació i assegura que una part molt important de la població estarà vacunada en totes les garanties al llarg del primer semestre del 2021. Anem a sentir què diu el president del govern.
Quiero hacerles un anuncio desde aquí, desde La Rioja, el conjunto del país. Y es que en nuestro país, España, será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación. Hemos estado trabajando desde el mes de septiembre en este plan de vacunación. Lo vamos a presentar el próximo martes en Consejo de Ministros. ¿Estamos preparados? Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. Tal y como anuncié la semana pasada, vamos a incrementar también en 10.000 la oferta de plazas de profesionales sanitarios, en formación sanitaria, adelantando la incorporación de nuevos profesionales para reforzar los servicios de salud de todas y cada una de las comunidades autónomas. El compromiso con las personas se demuestra con los hechos. Deben saber, además, y además vimos ayer el dato que arrojó la OCDE, que solo en gasto sanitario aprobado por el Gobierno de España en planes anti-COVID, sin incluir lo aportado por las comunidades autónomas, España está en una media que duplica a la media de la Unión Europea, según datos de la OCDE. Invertimos 220 euros por persona frente a los 112 euros de media europea en gasto sanitario al COVID. Por tanto, nos quedan todavía meses duros por delante, pero la hoja de ruta y el horizonte está trazado. Seguiremos actuando desde la humildad, porque evidentemente una de las grandes lecciones que tenemos que todos asumir de esta pandemia, de esta crisis frente a un virus desconocido también para la ciencia, es que tenemos que ser lo suficientemente humildes y también respetar los tres pilares de la pura coherencia democrática, del puro sentido común democrático. Y es, en primer lugar, que tenemos que fundamentar todas nuestras decisiones en el saber de los expertos, que son extraordinariamente cualificados en nuestro país y también en la Unión Europea. Por tanto, primero, el saber de nuestros expertos. En segundo lugar, el respeto a las instituciones, al título octavo de nuestra Constitución, el respeto a que efectivamente nuestro Estado es un Estado compuesto, no es un Estado centralizado, y por tanto las competencias en sanidad, en dependencia, en educación, en aquellas cosas vinculadas muy directamente con la pandemia están en manos de las comunidades autónomas y por tanto tenemos que reforzar la cogobernanza, lo hemos hecho, lo estamos haciendo semanalmente con los consejos interterritoriales en sanidad, pero también con las conferencias de presidentes entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, y finalmente en la confianza en la comunidad global, porque si la pandemia algo nos demuestra es precisamente que somos absolutamente interdependientes y que necesitamos, lógicamente, apoyarnos unos con otros. Mientras tanto, otra emergencia reclama nuestra atención y es la que nos convoca más directamente hoy aquí.
Això és el que ens deia des de La Rioja, que sabien que estava el nostre president, el president d'Espanya, Pedro Sánchez, i ens deia que, bueno, que estarem en el primer semestre de l'any 2021 una part substancial de ciutadans vacunats, no?
Sí, però jo me pregunto si encara no hem comprat, si no sabem si la vacuna és la... és el 100%, no és fiable. Si no tenim les vacunes, com estan dient que quan ens vacunarem, si encara no tenim...
Sí, el que te refereixes tu és que adelantar esta notícia i fem-nos pensar que en estiu del 2021 podrem tindre una vida com la que teníem antes, una vida normal, és adelantar-nos un poc, no? És donar-nos esperances que quizá després anem a a patir per tindre aquestes esperances. A mi el que me llama l'atenció és que el que diu és que estarem vacunats amb totes les garanties. És dir, realment sabem si aquestes vacunes tindran efectes secundaris o no, perquè en les últimes enquestes els espanyols com a que no estaven massa convençuts de vacunar-se, no?
Sí, van fer en l'estudi, preguntaven a cada un dels espanyols i la majoria de gent que els va preguntar dient que no es vacunarien, que eren reticents a vacunar-se.
També hi havia gent que el que apuntava és que se vacunen primer els polítics i en funció de la reacció que tinguen, pues que anem vacunant-nos la resta d'espanyols i bueno, també és una bona opció per part d'aquestes persones. Recordem, es mantenen les mesures ja vigents, se prorroga este estat de confinament perimetral, que no s'obliden els bars, centres d'oci, centres de reunions d'estaforo en interior en un terç, siga cosa que tinguen que tindre a la policia de cada població pendent i tindren que anar traient a l'aforo de dins dels locals i multant. Recordes, Txelo, des de quan pujava la multa?
Sí, la multa pujava fins a 30.000 euros.
Jo imagine, entenc que la policia no té ningunes ganes de multar a ningú, però respectem aquestes mesures, sobretot perquè és per el bé de tots nosaltres. I no ens fiem
dels bulos.
Dels bulos, aquesta reflexió que fem, i tampoc ens fiem d'aquestes ventes fraudulentes, d'aquestes proves de Covid ràpides que se feien tant en un bazar de Manises com en una ferreteria, que estaven fent-se aquestes proves Covid, que inclús i tot, a més eren proves que ja s'havien gastat en anterioritat. En fi, ens despedim fins al dilluns, a les 12 que ens tornarem a veure. És així, Txelo?
Sí, en esta ocasió el dilluns ja estarà Maria Ventura.
Bueno, estarà Maria Ventura al front del micro, però no vol dir que tu no estigues
sí, està clar,
fent els menesters que quan, bueno, quasi anem un poc, substituïm-nos uns als altres en les nostres feines, que per això som una ràdio polivalent, no? Les persones sí són polivalents. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui també un altre dia, dos horetes, i dilluns a les 12 segur que tindrem més i millor. Els deixem en bona companyia en els nostres companys d'esports, Javi Mata i Víctor Rubio, fins dilluns a les 12.
Nuestra gran pirueta, un día más en la...